La segona presentació, els aliatges en memòria de forma, estaran presentades pel doctor Joan Josep Sunyol. És coautora també la Maria Lluïsa Escola. Joan Josep, si vols micro, en comptes d'allà aquí, com et sentis més bé, no? Pots treballar allà o aquí, saps? Saps com vulguis, com vulgueu.
D'acord.
Vale.
Gràcies. Bueno, en aquesta presentació, més o menys us faré 5 cèntims de la tipologia de projectes que portem i que hem portat, una miqueta per ajudar-vos a emmarcar. I evidentment ara la recerca que estem fent més, diguem-ne, amb suport, diguem-ne, al Pla Nacional de Materials, està relacionat amb els materials en memòria de forma, però també us donaré informació sobre altres tipus de materials que estem analitzant o també sobre altres tipus d'anàlisis que estem fent, en aquest moment. Bàsicament aquesta activitat es porta a terme dins del grup de recerca en materials i termodinàmica i que portem més o menys al dia a dia amb la professora Lluïsa Escoda i jo mateix. Respecte als materials en memòria de forma, ja són força coneguts, i els materials en memòria de forma tradicional són materials que el que fas és jugar amb pressió i temperatura. Per exemple, es deformen permanentment, diguem-ne, una determinada temperatura i canvia la temperatura i mantens aquella forma. Però canviant la temperatura pots canviar la forma. Anàlogament per un efecte, diguem-ne, de pressió. En el fons, aquests materials el que tenen, algun d'aquests materials el que tenen a nivell estructural és un canvi d'estructura. Per exemple, en els aliatges amb memòria de forma, que són metàl·lics, de base metàl·lica, el que tenim és una estructura a baixa temperatura, que és martensítica, i una estructura a alta temperatura, que és una austenita cúbica més o menys complexa. No? Aquesta terminologia és anàloga a la dels acers, que hi ha l'austenita i tenim la martensita. És una extensió. Respecte a les aplicacions, doncs, tots en aquells sistemes en els quals es vulgui que a l'aplicar una pressió, quan que hi hagi una variació de temperatura, hi hagi una resposta del material, és a dir, sensors o actuadors des d'un punt de vista mecànic que es poden utilitzar en automoció, doncs es pot utilitzar, materials que es puguin deformar fàcilment, per exemple, hi ha aliatges níquel-titani que són utilitzades en pròtesis òssees. És a dir, que la memòria de forma convencional és utilitzada en molts segments, encara que sigui per aplicacions concretes. Un dels aspectes que s'està desenvolupant actualment és que hi ha uns aliatges que presenten la memòria de forma, però no només amb pressió, quan fas força, quan jugues amb temperatura, sinó també quan hi ha l'aplicació d'un camp magnètic. Llavors aquí estem fent una activitat de recerca que podeu dir que, si de cas, que és de caràcter bàsic, però una de les idees o de les opcions seria dir, no, els sistemes de refrigeració convencionals doncs, estan basats, diguem-ne, en cicles de compressió, expansió de gasos. Doncs buscar sistemes on el que tens és un sòlid i que aquest sòlid, pel fet d'aplicar un camp magnètic a prop de temperatura ambient, tu pots aconseguir un efecte anàleg al convencional. Llavors seria el que s'anomena efecte magnetocalòric, i seria per sistemes de refrigeració magnètica. Anàlogament, si no es juga en el camp magnètic, sinó en la pressió, tu pots parlar, diguem-ne, de l'efecte barocalòric. També hi ha gent que està treballant en això. Nosaltres pensem en l'efecte magnetocalòric i el que estem fent és produir aliatges que siguin candidats a tenir una transformació estructural i magnètica i inicialment a temperatures properes a l'ambient. Per exemple, en el màster de Medi Ambient, doncs ara hi ha una noia que codirigida d'un professor de Grefema, el que està fent és veure la eficiència o estudiar la eficiència de sistemes tradicionals de refrigeració magnètica i veure quina és l'eficiència que ja hauria teòricament avui en dia en les propietats que ja hi ha dels materials amb memòria de forma magnètica. D'acord? Bàsicament, per l'aplicació tecnològica és possible, l'únic problema és que necessitem, diguem-ne, trobar la pedra filosofal, és a dir, trobar aquell material que tingui unes propietats que permeti que sigui, des d'un punt de vista de costos i de propietats, com l'eficiència, millor aquest material que els convencionals. Llavors estem fent una recerca en aquesta idea. Encara no s'ha arribat, és una recerca de caràcter bàsic, però anem anant per aquí. D'acord? Aquest seria un exemple, diguem-ne, d'un sistema de refrigeració magnètica. No els hem fet nosaltres, però ja hi ha prototips que podeu trobar fàcilment si feu una recerca a la web. Però, per exemple, a aplicacions, doncs, en aires condicionats i refrigeradors, tant domèstics com industrials, o bé en temes de liquació d'hidrogen o de gas natural. Aquí, a modus d'exemple, aquí el que podeu veure és la martensita, que és l'estructura pregada, va augmentant la temperatura i el que anem tenint és una estructura austenita que a microscopia es veu com si fos llisa. Quan baixa la temperatura, el que tenim és la transformació inversa. D'acord? Veieu? S'està formant l'estructura martensítica. Això són unes transferències que va deixar el professor López Echarri del País Basc. D'acord? Perquè nosaltres el que fem és mirar l'estructura al començament i al final no estudiem les situacions intermèdies. Llavors, què és el que treballem? Doncs bàsicament treballem per una banda en la producció d'aquests aliatges i per una altra en la seva caracterització. Llavors, tenim diferents equips per produir els aliatges i després per caracteritzar-los. Hi ha equips propis d'anàlisi tèrmica com en equips que tenen els serveis tècnics de recerca com microscopia electrònica o difracció de raig X. Llavors, part de les activitats que es poden fer treballant amb nosaltres podria ser, per entendre'ns, treball de laboratori. Estudiants d'enginyeria química, a vegades algun de mecànica pel fet de la transformació estructural i analitzar-ne l'estructura, o algun estudiant d'enginyeria industrial. Llavors hi hauria la vessant de producció i la vessant de caracterització, per exemple, la caracterització tèrmica. Aquí tenim procés d'escalfament, refredament en el material i es detecta escalfant i refredant i es detecta la transformació. A alta temperatura l'austenita, a baixa temperatura la martensita. A més, un dels efectes que aquí veieu és que hi ha una histèresi tèrmica. La temperatura a la que es produeixen escalfar i refredar té un desplaçament. Llavors, pensant en aplicacions, també és important doncs, si aquest interval, aquesta histèresi tèrmica és gran o és petita, perquè voldria dir que el dispositiu pot jugar, diguem-ne, amb variacions més petites de temperatura per tenir-ne el fenomen o per trobar el fenomen. Caracterització estructural, doncs, clar, nosaltres el que tenim a alta temperatura austenita, difracció de raig X, obtenim un espectre. Baixa temperatura martensita, difracció de raig X, tenim una altra estructura, un altre espectre. Una de les coses que hem de fer és analitzar-lo. El tècnic, li donem la mostra fa la, en l'aparell, diguem-ne, es fa la difracció de raig X i després això l'hem d'analitzar. Normalment el que utilitzem és programari lliure. Ara, per exemple, si algú està interessat, doncs, per exemple, el que voldríem és en algun programari d'aquests lliures anar introduint a la base de dades estructures que nosaltres anem trobant d'aquest tipus de material. Ja no seria un treball, diguem-ne, de laboratori en sentit estricte, sinó que seria un treball, diguem-ne, d'enfrontar-se, diguem-ne, en un programari. En un programari ja fet, però a l'hora d'introduir-ne, diguem-ne, la seva base de dades, estructures cristal·logràfiques, i després veure, evidentment, que això ens permeti ajustar les dades experimentals. D'acord? Però seria una altra tipologia, caracterització estructural. Morfologia per microscopia electrònica. Aquí hi ha dispositius de microscopia electrònica. Això seria la superfície, veieu els precs de la martensita. I això nosaltres podem analitzar cintes, no només material massís, sinó també en forma de cintes. Quan estic parlant de cintes, pensant en microactuadors o microsensors, esteu pensant, diguem-ne, de cintes d'un gruix micromètric, i el que tenim quan produïm aquestes cintes és que els grans que es formen en la direcció normal al pla de la cinta són grans columnars. És a dir, hi hauria una part d'observació, o en aquesta caracterització també hi hauria una part d'observació. O sigui que quan es fa una activitat relacionada o un projecte relacionat amb el laboratori, ens agrada que, diguem-ne, que la persona que es forma, diguem-ne, conegui diferents tècniques i conegui diferents equips, encara que sigui per aquesta aplicació concreta. Anàlisi química. Evidentment el que ens interessa és la composició. Podem predir una composició inicial, però per qualsevol motiu podem haver tingut contaminació o altres problemes. Podem analitzar-lo en tècniques d'anàlisi química o en espectroscopia d'energia dispersiva de raig X, que és un sistema de determinació de la composició química que està acoplat a l'equip de microscopia electrònica. És a dir, caracterització tèrmica, estructural, morfològica i composicional o química. A vegades hem dirigit a algun projecte que estava més enfocat en algun d'aquests aspectes i a vegades algun projecte que era més transversal en tots aquests aspectes. Hem treballat o estem treballant en altres tipus de materials? Sí. Per exemple, també tenim la possibilitat de fer la síntesi i la caracterització en totes les tècniques o tot el tipus de caracterització que he comentat abans d'aliatges, diguem-ne, obtinguts o que estan pensats en la pulverimetal·lúrgia. És a dir, aconseguir un aliatge no mitjançant fosa, sinó mitjançant fer una síntesi mecànica a baixa temperatura, aconseguint així l'aliatge i tenint un material no massís, sinó un material en forma de pols que pugui ser un bon candidat per a alguna aplicació de caràcter pulverimetal·lúrgic en la indústria de la metal·lúrgia de pólvores. També tenim aquí equips de producció. D'acord? Altres materials en els que hem treballat, doncs, també tenim col·laboracions amb gent d'altres universitats i a vegades el que hem fet, diguem-ne, és la caracterització tèrmica de polímers, d'acord? En Xavier Colom de la Politècnica de Catalunya, o inclús la caracterització tèrmica, per exemple, de fibres tèxtils, que han estat sotmeses a diferents tractaments de degradació o de fibrilació i diguem-ne, i d'analitzar la seva estructura i també analitzar-la el seu comportament tèrmic, com es degrada en temperatura. No és la línia principal, però és una idea, ja que ets expert en caracterització també, doncs que a vegades per col·laboració acabes fent d'altres coses. Coses que també hem fet, com a modelització de processos. En les mostres de pulverimetal·lúrgia, per exemple, moltes vegades ho tenim el material amorf, en una estructura desordenada, i en escalfar cristal·litza. Llavors, el que tenim són models per analitzar aquest procés de cristal·lització. Llavors, un estudiant el que ha interessat és fer un projecte d'utilitzar aquests models que els proporcionem nosaltres i amb les dades experimentals, per exemple, de calorimetria, doncs aplicar-los. I en aquest cas estudiar un procés que en concret era la cinètica de cristal·lització. Altra cosa que hem fet, per exemple, clar, algun d'aquests materials tenen un comportament magnètic. Llavors el que hem fet és tenir algun estudiant que el que ha fet dissenyar i construir algun sistema de mesura. Ja hem tingut algun estudiant d'electrònica. D'acord? Per exemple, vam tenir un estudiant que va treballar per un sistema de determinació de cicle d'histèresis. Tenim un altre estudiant que està fent un altre projecte en un altre dispositiu, però tenim també la idea de, per exemple, millorar-ne aquest sistema. Llavors, tipologia de projecte per electrònics doncs seria disseny i construcció i aplicant algun d'aquests materials aquest dispositiu de mesura en components electrònics. És altra tipologia de projectes. D'acord? També hi ha una persona que està treballant ara que, clar, nosaltres fem producció, però normalment els equips que hem comprat, un és americà, que tenim, un és americà i tres són alemanys. Ara recentment un estudiant d'enginyeria industrial doncs diu, bueno, anem a veure si pots fer de moment el disseny d'un equip, perquè va bé obtenir recursos per fer recerca o activitat de recerca i que quan t'has de gastar els diners els vas a comprar a fora els equips. Llavors hi ha un estudiant que està fent un disseny, d'acord, per com es podria fer un homemade a nivell de laboratori un equip d'aquestes característiques. És una altra tipologia de projecte i això vindria a ser un resum. D'acord? Doncs moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies. Vinga, comencem doncs amb el torn de preguntes. Ui, que callats esteu avui, no hi ha preguntes, Va, doncs començo jo o ja has aixecat la mà? El professor ha aixecat la mà, no?
Encara no.
Encara no, va. Començo jo, doncs. A veure, una de les primeres transparències que has passat, quan explicaves aquests materials que tenen doncs, memòria de forma, doncs havien sortit també doncs, les ulleres i tal, no? I, esclar, a mi el que em preocupa és que, a veure, has estudiat totes les caracteritzacions i tot, no? Però això de la recuperació de forma deus tenir un límit o...
Una de les qüestions també importants és el ciclatge. És a dir, quan tu tens un material que té un comportament cíclic, encara que no sigui perfecte, perquè hi ha aquesta histèresis, és un dels problemes, diguem-ne, és quan es comporta quan tu fas 100 vegades, 1.000 vegades, 10.000 vegades. Sí. Evidentment, de moment ens estem quedant a les primeres vegades perquè el que ens està interessant és trobar un bon material.
I després...
Quan tinguis un bon material és quan llavors interessa fer analitzar-li molts cicles. Per exemple, una de les coses que hem trobat en algun material és tenim aquesta transformació austenita-martensita. Hem fet el procés cíclic i teòricament hauria de fer esa la transformació completa. En canvi, en algun material ens hem trobat al fer l'anàlisi, per exemple, de fracció de raigs, que quedava una mica de martensita atrapada. Llavors voldria dir que era aquest efecte que tu deies. És una qüestió experimental, no? que el cicle és molt important. I normalment també el que passa és que la martensita s'acomoda. La martensita pot presentar moltes estructures i en els primers cicles es va acomodant l'estructura fins que aquella estructura que heu vist de tants plecs fins a tenir una situació que ja és més estable i que les manté en més cicles.
Vinga, va, animeu-vos. Una pregunta. Segur que n'hi ha. Després vindrà el test, i ja veureu. No? Va, vinga. Professor Arnau.
Sí, m'agrada, diguem-ne, encara que sigueu físics, que no sigueu enginyers, que això ho podem perdonar-ho, però en primer lloc, què heu fet servir una multiplicitat d'equips molt diferents, que a vegades no els disposes en el propi àrea, en el propi departament, i has d'anar a microscopia, etc. I per tant són tècniques d'alguna manera que t'ajuden complementàriament a tenir aquesta visió de conjunt que heu fet. Llavors el que m'agradaria d'alguna manera aplaudir és el fet d'intentar buscar aplicacions, no quedar-nos només amb l'aspecte bàsic teòric que normalment amb una formació més científica no s'hi passa mai, no? En el sentit de, escolta, ja ho estudiaran nosaltres això, però nosaltres en aquest cas estem veient les característiques físico-químiques, termodinàmiques, de, i en canvi algú altre ja se'n preocuparà d'aplicar-ho. En canvi m'ha semblat que esteu fent aplicacions al camp de l'automoció, en el camp, diguem-ne, en aquest cas de la visió, o de la medicina, perquè també veig allà una dentadura reforçada o reorientada.